Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Bona nit, senyores i senyors. Benvinguts a l'Art de la Reflexió. El control tècnic a les vies de so està l'Àlex Alsina. Aquest programa el produïm per tota la cadena Estel des de la Seu d'Urgell. És un plaer i un honor estar amb tots vostès. Tindrem la companyia de l'Emili Tena, que, com saben, és coach, i avui seguirem amb la qüestió dels infants i tot allò que ens ajuda a acompanyar-los en el seu desenvolupament, en la seva maduresa. I la veritat és que la setmana passada ja vam descobrir que acompanyar els infants en la seva maduresa implica acompanyar-nos nosaltres mateixos, és a dir, créixer una mica més a la nostra capacitat de gestionar les emocions, de comprendre qui som, de saber cap a on volem anar, per ajudar també els nostres fills en aquest camí, que no és un camí fàcil, per suposat, però que també dona molts fruits, perquè quan millor et coneixes, més bé saps cap a on vols anar, millor pots conduir les qüestions complexes, o no tan complexes, de la vida. I això et dona una sensació de benestar considerable. Fa uns dies parlàvem en aquest programa de la importància de posar-nos en la pregària, sobretot en aquella pregària activa que fa que desenvolupem la capacitat de créixer en aquella sensació que volem que es manifesti, no? És a vegades una mica complex fer això, però sens dubte que quan les persones que preguen de manera intensa ho fan, transcendeixen una línia que és la de créixer en el benestar i en la serenitat interior. I és aquesta serenitat interior a la que volem aspirar. I volem que els nostres fills també puguin arribar a aquesta serenitat, encara que no sigui d'una amplitud com oferir una persona més adulta, més gran. La veritat és que els nens també tenen els seus recursos. Anem a obrir aquest programa i anem a fer-ho amb una mica de música. Per cert, els està parlant en nom de l'equip de producció i de realització del programa, Cristina Orduña. Aquesta peça musical que parla d'un nen a Nova York ens ajuda a obrir aquest espai, no? És molt important comprendre qui som, però no només a nivell conceptual, sinó també a nivell físic. Moltes vegades, quan fem aquests programes de reflexió, de gestió d'emocions, de qüestions una mica més espirituals o diguem-ne, més emocionals, ens oblidem d'una part importantíssima. I és que el nostre cos forma part, com diu Alexander Lowen, del creixement espiritual de la nostra psique, no? Perquè, com saben els orientals, el cos i la ment estan íntimament lligats, i així ho han redescobert, diguem-ho així, els especialistes en psicologia moderna, els coach, com després ens explicarà l'Emili Tena. El cos és un reflex molt immediat del que ens passa emocional i psicològicament. I és per això que val la pena percebre com està el nostre cos. En aquesta injecció de vitamines i d'alegria d'aquesta cançó, jo us convido a tots els que ens esteu escoltant, els que estem en aquest moment connectats, a tancar els ulls instantàniament, si aneu en cotxe no, sisplau, però també podeu fer aquest instant de replegament cap a l'interior i sentir com està el vostre cos. Què percep? Com estan les cervicals, l'estómac, les cames? Com tenim les mans? Com tenim el gest de la cara? Com ens sentim? Com està reflectint el nostre cos les tensions quotidianes del dia a dia? A mesura que aneu fent aquest viatge cap a l'interior, us adonareu d'aquests petits detalls que passen desapercebuts perquè estem tan implicats en l'acció que ens oblidem de la reflexió. I comprendre aquesta tensió interior també ens fa comprendre la tensió interior a la que arriben els infants, que ells poden, diguem-ne, desfer més fàcilment a través del joc físic, a través d'uns inputs de relació diferents dels nostres, però que, sens dubte, també tenen. Si us sembla, anem a obrir la porta al que ens vol explicar a l'Emili Tena, perquè jo crec que ajudar els infants a estar bé amb el seu cos i amb la seva emoció els fa estar en aquesta sensació també de benestar que volem. No podia menys que convidar l'Emili avui a participar amb aquesta música tan espectacularment positiva. Good Vibrations és una cançó que ens posa en òrbita, no? I un pensa que quan té bon rotllo, les coses de l'entorn sempre generen bon rotllo. Si parlem dels nens, també això és així.
Sí.
Són molt sensibles, no?, les vibracions que senten.
Són molt sensibles. Són una capsa d'amplificació brutal. És a dir, capten d'una forma natural l'estat emocional dels pares i per molt que puguis posar un somriure, si per dir-ho estàs passant malament, ho capten. Ho capten. No els pots enganyar.
Escolta, Emili, avui jo crec que ens hem de concentrar molt en tota aquesta panòplia d'eines, no?, per poder penetrar, per poder comunicar, per poder entendre'ns amb els nostres fills i perquè ells també s'entenguin amb nosaltres, no? Els hi passem a través de l'ADN una sèrie d'informació, a través de les nostres actituds, a través dels nostres paraules i dels nostres gestos, i ells han de gestionar tot aquest material i transformar-lo en una cosa útil. Sabem com interaccionar amb ells de manera que ho puguin fer? Comuniquem bé?
No del tot bé, eh?
Bueno, algunes vegades sí, no siguem dramatistes.
Sí, altres vegades no. Sí que observem que hi ha molta intromissió per part dels pares en els nostres fills. Em sembla que la setmana passada ho vam comentar. Un pare ha de guiar el seu fill. S'ha de posar al costat del seu fill, però no ha d'imposar. Ha de permetre que la seva personalitat floreixi.
Això ho diu l'Alexander Lowen,
sí,
no?
El que passa és que, malauradament, volem imposar, volem... Comencem a dir molts nos als nostres fills, no per aquí, no això, no, 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 no. Això és el cap i al fi el que fa que el nen deixi davant de la seva identitat i comenci a adoptar altres tipus d'identitat.
Perdona, però els hi hem de deixar fer tot?
No, a veure, tot no. Sempre tenen un límit. El que passa és que una de les altres coses que fem malament els pares és el tema de decidir pels fills. No, no, nosaltres
no,
ens hem de...
No, però si un nen no sap què és el millor, no, per ell?
Però jo ho veig que podríem anar un pas més enllà i, bueno, que decideixi el fill en alguna ocasió i que prengui consciència dels pros i dels contres d'aquella decisió. Malauradament, els pares som molt... ens volem protegir, volem protegir els nostres fills, i el que fem és, ja de bones a primeres, no deixar-lo escollir, no deixar-lo que prengui la decisió, sinó com nosaltres som adults i ja sabem les conseqüències, de cop i volta ja diem, no, per aquí no, perquè sé que et faràs mal, o sé que no sé què. Llavors, malauradament, el bo que seria és deixar que el nen decideixi per si mateix
potser...
i que prengui elles les seves conseqüències. Me'n recordo un cop, em sembla que, no sé si va ser en un programa d'aquí o en alguna de les conferències que vaig fer, si el teu fill adolescent diu de que vol anar a la muntanya amb espardenyes en comptes d'en bambes, tu saps, com a adult, que si va amb espardenyes s'acabarà fent mal, perquè les espardenyes no són un calçat adequat per anar a la muntanya. Raonablement i lògicament tu pots pensar, no sortiràs de casa sense les bambes, no vagis amb espardenyes. El bo d'això és fer el pas següent, és a dir, deixa'l que decideixi, deixa'l que se'n vagi a la muntanya amb les espardenyes i que prengui les conseqüències. Ja sé que després, això és a tu com a pare, tindrà unes conseqüències que t'arribarà el fill a casa amb ferides als peus. Vale? I
bueno, aquestes no són les que trobo que col·lisionen més amb l'acció paternal, sinó que formi part d'una excursió en la que estigui tota la família, no? I això provoqui un inconvenient molt important a l'hora de gestionar la resta de la família. Jo crec que això sí que als pares ens provoca una certa angoixa, no? De pensar que no és només ell el que va, sinó que hi ha 4 o 5 persones més, per dir-ho.
No, és que... perquè és que... I això s'enllaçarà amb el que estàvem parlant amb Micro Tancat. És que si comencem a indicar amb els nostres fills i a decidir nosaltres per ells, i no donem aquesta finestra, no obrim aquesta porta que determinades situacions, o conforme es van fent més grans, deixar que ells es responsabilitzin de les seves pròpies decisions, què passa? Arriben a l'edat adulta, arriben al món laboral, i el que fan és que necessiten a un guia, necessiten a un jefe que estiguin constantment prenent les decisions per ells, que constantment estiguin dient-li què han de fer o què no han de fer, que hagin de sentir-se supervisats.
Molt bé, i això com es fa? És a dir, quan tu a un del teu fill decideix que vol anar amb espardenyes i torna amb els peus
ferits,
o a mitja excursió ha de parar i no pot seguir endavant i tota la resta del grup ha de prendre una decisió, deixar-lo allà o tornar perquè ella no pot avançar més, no? Com a pare, què li has d'explicar a aquella persona més petita, però aquella persona perquè prengui la seva pròpia responsabilitat? Perquè del que ens estàs parlant és d'ajudar els fills a entrenar-los, a prendre les seves responsabilitats, assumir-les i a ser conseqüents amb el que ells decideixen. No?
Però mira, jo faria un matís. M'has preguntat què els hi has d'explicar als teus fills. Jo faria la següent matís, és a dir, no cal que els hi expliquis, no, que ells t'expliquin què els hi ha succeït, què han après, quines són les avantatges que ha tingut anar amb espardenyes, quines han sigut els inconvenients, això és què li ha generat, què no li ha generat, quines conseqüències tindrà cara al futur, què és el que ha de pagar, què és el que deixa enrere per no haver fet cas als pares, què pot aprendre per la propera vegada. Llavors, torno un altre cop a l'inici de la conversa. És no tant la transmissió de la nostra coneixement com a pares cap als fills, que s'ha de fer en cert grau, sinó que sigui el propi fill que vagi descobrint les conseqüències que tenen els seus actes.
Mm-hmm.
No sé si m'he explicat bé i
perfecte.
He fet aquest matís de... No és tant explicar que... A veure, tothom vol explicar les seves experiències i tothom vol transmetre els seus coneixements als seus fills, és lícit. El que passa és que d'aquí en fem un gran massa i estaríem més focalitzats també a que ells t'expliquin com han viscut aquesta situació, què han après, què no han après i què faran la propera vegada perquè no els hi torni a passar el mateix. És a dir, un constant aprenentatge.
Era interessant això que ens explicaves, perquè la setmana passada, quan acabàvem el programa, parlàvem justament d'això, no? de la capacitat que tenim els pares també d'aprendre dels nostres fills, de la riquesa implícita que hi ha en tot aquest món suggerent i suggestiu, que està tan vinculat amb la part més màgica de nosaltres, no? Els especialistes biòlegs, els biòlegs, hi ha alguns biòlegs, com la Sondra Barret, que han fet llibres fins i tot sobre això, explicant que les nostres cèl·lules s'escolten les unes a les altres i que l'important és escoltar els altres en comptes de reaccionar en silenci, discutint, jutjant, criticant i menys tenint, no? I necessitem escoltar la nostra veu interior i deixar que les cèl·lules responguin als missatges que els hi arriben. Què vol dir amb això? Que, per exemple, Barret diu que les cèl·lules actuen a una velocitat prodigiosa de nanosegons o de picosegons, no? I que estan buscant una resposta, una capacitat de posar-se en el lloc més adequat depenent de les nostres emocions, dels nostres sentiments.
Sí.
Llavors, en aquest sentit, no, enviar un missatge consistent de credibilitat o de reafirmació, jo sóc qui sóc, però en base a assumir les conseqüències dels meus actes, està creant també una persona molt més sana físicament, no? a nivell de resposta immune i a nivell de capacitat d'adaptació del cos a les circumstàncies que vinguin, no?
Sí, exacte. És a dir...
Vull dir que li estem fent un favor a dos bandes.
A dos bandes, és a dir, estem creant persones responsables que... és el que no trobem en el món laboral, persones responsables, malauradament, i després aquesta segona derivada que dius tu, d'aquesta millora en la seva salut personal. Estem formant persones més sanes. Jo també voldria puntualitzar, vale? Perquè potser algú ens està escoltant i pot no estar d'acord, és tot el que estic explicant tant en el programa de la setmana passada com el programa d'avui, segurament el programa de la setmana vinent, m'ho miro des del punt de vista més del coaching. Ja saps que nosaltres som coach i el que estem acostumats a fer preguntes i en cap cas fem una direcció o dirigim a les persones que tenim al davant. Llavors, el que proposo jo és que els nostres oients, els que siguin pares, agafin aquest rol, vale, de no dirigir en el seu fill, sinó fer preguntes.
Fer de coach dels seus fills.
Vale? No, que no es fiquin tant a la vida dels seus fills, sinó que a base de preguntes, vale? A base d'estar al seu costat, a base d'escoltar-los, que per això tenim dues orelles, a base de escoltar les seves reflexions, vale? Que sigui ell qui es vagi guiant per la seva pròpia vida i no siguem nosaltres, de forma conscient o inconscient, els qui anem guiant. Dit d'una altra forma, i aquí anem a coses més concretes, un pare moltes vegades decideix les amistats dels seus fills. Oi que sí, Cristina?
Doncs això jo no ho tinc tan clar. Jo crec que els fills decideixen molt les seves amistats. I ho fan a desgrat dels pares,
O faig la pregunta a l'audiència, quants dels nostres oients que tenen fills...
Fan això. Aquest nen no m'agrada.
Vale, llavors... deixem el fill que esculli les amistats, a més, si són petits, pues, encara cap problema, perquè si un nen agafa o té una amistat amb un altre nen és perquè li veu determinat benefici.
Però això que ens planteges, Emili, és molt exigent amb nosaltres mateixos, perquè també demana que nosaltres, quan un és un acompanyant, ha de comprendre molt bé qui és ell mateix. Per tant, el que tu, en realitat, ens estàs dient és... Primer, analitzeu-vos vosaltres, sapigueu on sou, no? Perquè, si no, no pots acompanyar el teu
fill.
Llavors, potser això és molt exigent.
Sí, és que, clar, estic demanant que el pare també es faci una miqueta de coach a ell mateix, vale? Que vegi les seves pròpies creences i aquestes creences o aquestes opinions les està transmetent als fills. És a dir, que és un món complex, llavors... Clar, jo em poso la tessitura d'un pare que veu que el seu fill està jugant amb una amistat que a ell no li agrada. I sé que per dins li cou tot això. Llavors, hauríem de, més que insinuar-li que canviï d'amistats, que sigui el propi nen que t'expliqui totes les avantatges que té a l'estar jugant amb aquell nen, vale? Que potser són moltes avantatges i el pare... aquestes avantatges no les veu. També preguntar-li al nen quins són els inconvenients que té jugar amb aquell altre nen o amb aquella altra amistat. Llavors, que t'expliqui al nen el per què té aquesta amistat, que no siguis tu qui estigui jutjant a priori aquesta amistat del seu fill. Mm-hmm. Vale? Clar, aquí, entre el que estàvem dient, és aquesta capacitat que ha de tenir el pare per no jutjar ni el seu fill, ni l'amistat que està tenint el seu fill amb aquesta persona que tu creus que no és del tot correcta o no és una amistat bona o consideres tu que no és una amistat tòxica. Jo també penso que si un nen de per si no vol estar amb un altre nen, no hi estarà. O sigui, de forma forçada no es creen amistats, a no ser que hi hagi algun altre tipus de problema més profund, vale? Però en un principi els nens, si estan amb altres nens, és perquè volen estar.
Molt bé, seguim aquesta conversa. Ens quedem amb aquesta sensació de que hem de treballar molt, hem de fer deures. Ens veiem la setmana vinent,
Emili? Sí, parlarem a veure com podem ajudar els nostres fills a tenir una miqueta més d'autoestima amb un parell o tres d'exercicis així pràctics.
Molt bé, perfecte.
Vinga. Softly smile, I know she must be kind. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations are happening.
Doncs arribem al final del nostre temps, també aquí a l'Art de la Reflexió, a Ràdio Estel Principat, fent aquest recorregut per les necessitats dels infants i les nostres pròpies necessitats, aquest apunt que ens feia l'Emili de crear un espai propi pels infants en els que ells puguin establir els seus criteris, ajudar-los a crear una manera d'entendre la realitat que els permeti ser i també ens ajudi a nosaltres a sentir que els estem acompanyant i els estem donant possibilitats, eines per créixer i estar millor. Amics i amigues, ha estat un plaer estar amb vosaltres. El control tècnic, l'Àlex Alsina, parlant en nom de l'equip de realització i producció del programa, Cristina Orduña. Gràcies, Emili Tena, per ser amb nosaltres de nou. Ens veiem la setmana vinent. Serà un plaer.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Say, Frank, you want to take a walk?
Well, sure, sweetie. Just pick a street.
Piccadilly Circus.
Oh, I'd rather not.
Champs-Élysées?
Mais non.
Times Square?
Nah. Cause there's nothing can compare with strolling along Peachtree Street with my baby on my arm. I've got the sweetest peach in Georgia, and she just came off the farm.
Strolling along Peachtree Street, I'm happy as can be. I've got to thank the state of Georgia for my baby's family tree.
Everybody in Atlanta knows what a treasure I found. I'm gonna set my gem upon the main stem.
We spread a lot of little peaches all around.
I feel like a new millionaire when I'm walking with my charm. Strolling along Peachtree Street with baby on my arm.
You like Peachtree Street, Frank?
Oh, I love the place, but where are the peach trees?
We'll have to go back a few years for
that. Well, then let's turn around.
Can't you see me in a hoop skirt strolling along Peachtree Street with a colonel on my arm?
And I can tell that you're from Georgia, because you got that Georgia charm.
Strolling along Peachtree Street, I'm happy as can be.
Miss Rosemary.
Yes, Frank.
How come the sweetest peach in Georgia hails from Maysville, Kentucky?
Let's not get it around.
I can be reached. We'll be married in Atlanta. One happy man and his spouse.
And just as sure as you're born, we'll plant us some corn
and spread a lot of little kernels round the house. I feel like a new millionaire when I'm walking with my charm. Strolling along Peachtree Street with baby on my arm. Say, sugar.
What's the matter, honey child?
Well, I'm getting kind of tired. Would you rather carry me or call a cab?
Taxi?
Thank you, sweetie.